Bones, sóc en Sergi Nat Ferrer i en aquest vídeo us vinc a explicar el meu treball de fi de màster que tracta sobre el mecanisme d'acció i aplicació de pèptids antimicrobians en el control de xerrera fastidiosa. Aquest treball de fi de màster s'ha fet en els grups CIPSAP, LIPSO i QCC. Jo sóc estudiant del màster en Biotecnologia Alimentària de l'UDG, que és un màster oficial de l'UDG de 60 crèdits de l'àmbit tecnològic. I és de tipus mix, és a dir, és professionalitzador i alhora et formen per fer recerca. Aquest màster està impartit per professorat de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària que realitza recerca en l'INTEA. L'INTEA té tres grups d'investigació. Un grup d'investigació de tecnologia alimentària, un grup d'investigació de patologia vegetal i un grup d'investigació de biotecnologia reproductiva, tant animal com humana. En aquest context, doncs, jo he realitzat el meu treball de fi de màster en el marc de la sanitat vegetal i el meu treball ha estat tutoritzat per una professora del màster investigadora del grup de recerca en patologia vegetal i s'ha fet en col·laboració amb els grups CIPSAP, LIPSO i QCC. També vull donar les gràcies a la Càtedra de Gastronomia, Cultura, Turisme i Turisme de Calonge i Sant Antoni per tal de concedir-me una beca que m'ha permès realitzar el màster i aquest treball de fi de màster. Bé, doncs, introduint una mica el TFM, cal tenir present que s'està produint un increment en la població, que això causa un increment de la demanda d'aliments. S'espera que hi hagi un increment en aquesta demanda d'aliments entre un 35 i un 56% de cara al 2050. A més, aquest increment en la demanda d'aliments ha de fer front a noves plagues i patògens que afecten els cultius. Tot aquest increment de la demanda d'aliments s'ha de compaginar amb els ODS, és a dir, aquest increment en la producció s'ha de fer de forma responsable i amb un consum responsable, com marca l'ODS 12, i a més s'ha d'intentar aconseguir la fam zero, com marca l'ODS 2. Un dels patògens que ens està afectant a nivell mediterrani actualment, que ha estat introduït recentment, és Xilella fastidiosa. Xilella fastidiosa és un bacteri gram negatiu que afecta a cultius d'alt valor econòmic, tal com seria l'ametller, l'olivera o la vinya. Aquest bacteri gram negatiu evita el xilema de les plantes. En aquest xilema de les plantes, que serien com els vasos sanguinis de les plantes, els quals passen aigua de les arrels fins a les fulles, el bacteri que forma biofilms. I aquests biofilms obstrueixen aquests vasos com si fossin un tronc i acaben causant un estrès hídric a la planta que la pot acabar matant. Aquest bacteri es transmet gràcies a insectes vectors, que serien insectes del grup dels hemípters, que serien principalment aquests tres que es mostren en pantalla. Un cop aquests insectes han introduït el bacteri en la planta, el bacteri es troba en un estat planctònic, és a dir, es troba en forma lliure per a la planta. I en un moment determinat, quan ja han causat una colonització sistèmica en tota la planta, passen a un estat de formació de biofilm en el qual causarien l'estrès hídric i la mort de la planta. A més, Xilella fastidiosa presenta motilitat tipus twitching, és a dir, que es pot moure a través de pilis tipus 4. Els pilis tipus 4, tal com es mostra en el vídeo, poden polimeritzar, adherir-se i despolimeritzar unint-se a una superfície i arrastrar el bacteri cap a aquesta superfície quan es produeix la despolimerització. Aquests pilis es troben de forma polar en un dels pols del bacteri i li permeten la motilitat a través del xilema. En aquest context, doncs, els grups LIPSO i CIPSAP han estudiat diversos pèptids antimicrobians per tal de combatre Xilella fastidiosa. S'han detectat dos pèptids candidats per tal de poder controlar les infeccions causades per Xilella fastidiosa i un d'aquests pèptids destaca per la inhibició en la motilitat de Xilella fastidiosa en la maquinària que us he comentat en la diapositiva anterior. En canvi, l'altre pèptid destaca no per l'activitat directa que té sobre Xilella fastidiosa, sinó per l'activitat elicitora de defenses de l'ametller. A més, els dos pèptids presenten baixa hemòlisis i fitotoxicitat i no presenten un gran efecte directe bactericida enfront del bacteri. Aquests pèptids antimicrobians serien petites proteïnes que poden actuar de diverses formes en membrana, tal com es mostra en la imatge. Llavors, per què es podria produir aquest efecte sobre la motilitat per part del pèptid 1? Es presenten tres hipòtesis. Una de les hipòtesis seria un efecte directe en membrana del pèptid, causant alguna mena de disrupció que afectés llavors a la motilitat. L'altra hipòtesi seria que el pèptid afectés directament a la maquinària de l'estructura del pili, com s'havia mostrat en el vídeo anterior, que afectés ja a la polimerització, un cop està format el pili o la despolimerització, afectant algun tipus de proteïna que forma aquest pili. o que aquest pèptid afectés ja a nivell més intern de la cèl·lula afectant l'expressió de gens. Prèviament, en el meu treball de fi de grau, ja s'havia estudiat com podia afectar aquest pèptid a la motilitat afectant directe el pili tipus 4, i es va veure com aquest pèptid interaccionava amb una de les subunitats del pili tipus 4 afectant a la seva estructura. Per tant, sí que seria possible que aquest pèptid afectés la motilitat a través d'interaccions directes en el pili tipus 4, però encara caldria estudiar les altres dues hipòtesis. Llavors, en aquest context, doncs, el que es busca en aquest TFM és acabar d'avaluar aquelles dues hipòtesis que us he comentat fa un moment. És a dir, avaluar com el pèptid afecta en l'expressió del gens implicat en el pili tipus 4 i avaluar els efectes en membranes models de xilema fastidiosa del pèptid 1. A més, es vol avaluar l'eficàcia dels pèptids 1 i 2 per controlar xilema fastidiosa en ametller. Doncs ja passant a la metodologia utilitzada en aquest treball, s'ha de tenir en compte que per treballar amb xilema fastidiosa, com que és un bacteri de quarantena a la Unió Europea, s'ha de treballar amb diversos protocols de bioseguretat, tal com l'ús de laboratoris de bioseguretat a nivell 2+, hivernacles de quarantena, tenir totes les autoritzacions corresponents per al transport i ús de xilema fastidiosa i tenir diversos protocols de bioseguretat per a la manipulació d'aquest bacteri de quarantena. Llavors, passant a la metodologia utilitzada en l'estudi transcriptòmic, és a dir, en l'estudi de l'expressió dels gens dels piris tipus 4, s'ha utilitzat la soca Temecula-L de Xilema fastidiosa. S'ha partit d'un cultiu d'aquesta soca que s'ha deixat incubar 24 hores. Un cop passades aquestes 24 hores, s'ha introduït el pèptid en aquest cultiu i s'ha esperat 24 hores més perquè aquest pèptid tingués un efecte. S'ha utilitzat una qPCR de viables per tal de veure els nivells de població del bacteri. I a més de les mateixes oligotes, s'han pres mostres d'RNA, que per RT-qPCR s'han passat a DNA i s'ha analitzat el nivell d'expressió de diversos gens del pilis tipus 4. Per tal de complir l'objectiu de veure com els pèptids afecten la membrana, s'ha fet simulacions a nivell bioinformàtic, s'han fet simulacions de dinàmica molecular i tot això s'ha fet, primer de tot, creant les proteïnes utilitzant AlphaFold2. Un cop creades aquests pèptids, s'ha encarregat a Charmwir, que és un programari que ens ha permès dissenyar les diverses membranes, que hem fet membranes diferents de diferents tipus, unes basades en DPPG, unes basades en DPPC, altres basades en mescles de PPC i DPPG, i una membrana de model de xilema fastidiosa per tal de veure com els pèptids afecten en diversos models de membrana bacteriana. Tot això s'ha carregat en el programari Ambr i s'han fet tant dinàmiques moleculars convencionals com gaussianes. S'ha analitzat la trajectòria d'aquestes dinàmiques i utilitzant el programari Suave s'han analitzat diversos paràmetres de membrana. Per la part dels assajos en plantes per avaluar l'eficàcia dels pèptids 1 i 2 per reduir la severitat i les infeccions causades per xilema fastidiosa en planta, s'ha treballat amb ametller de la varietat Avisor i s'ha inoculat xilema fastidiosa en les zones que es veuen amb un cercle blanc en la planta. A més, s'ha aplicat el tractament dels pèptids en les zones que es veurien amb un rectangle en negre i tot això, totes aquestes aplicacions s'han fet per endoteràpia. El règim de tractament, com es veu en la diapositiva, s'ha basat en una inoculació, que seria el dia 0, però prèviament a aquesta inoculació ja s'havia introduït el pèptid, que seria un tractament preventiu el dia menys 1. A més, s'ha fet dos tractaments col·lectius els dies 3 i 7 i s'ha fet un mostreig que s'ha allargat dels 15 als 90 dies, en el qual s'ha finalitzat l'experiment. En aquests dies, és a dir, des dels 15 fins als 90 dies després de la inoculació, s'han avaluat diversos paràmetres en les plantes, tals com els nivells de població de xilema fastidiosa per qPCR de viables, la severitat i diversos paràmetres fisiològics de la fulla, utilitzant l'aparell Dualex, i una escala descrita prèviament al grup de recerca, i també s'ha mirat l'oclusió dels vasos del xilema per la formació del biofilm de xilema fastidiosa utilitzant microscopia electrònica de rastreig. En els resultats obtinguts en l'estudi de transcriptòmica, s'ha vist com el pèptid 1 ha afectat a dos gens, sobreexpressant-los i un gen provocant la seva repressió. Aquesta repressió observada podria ser la causant que al tractar amb el pèptid 1 el bacteri es reduís la motilitat, ja que aquest gen codifica per una de les proteïnes essencials perquè el piris tipus 4 sigui funcional i permeti la motilitat de xilema fastidiosa. En canvi, el pèptid 2, que com ja s'havia comentat anteriorment en la introducció, no presenta activitats en la motilitat, només ha afectat un gen, i aquest gen no es trobava pràcticament relacionat en un efecte funcional del piris tipus 4 ni en la motilitat del bacteri. Bé, doncs, un cop vistos els resultats a nivell transcriptòmic, passem als resultats de l'estudi bioinformàtic fet amb els models de membrana bacteriana. Primer de tot, us mostro una membrana aniònica amb el pèptid 1 i us mostro aquesta dinàmica molecular en la qual el pèptid 1 mostra amb una coloració lila els residus polars i amb una coloració cian els residus apolars. Es pot veure com en el vídeo, inicialment, es produeix una interacció entre residus polars carregats positivament amb la membrana aniònica, que seria un model de membrana bacteriana, que es troba carregat negativament. Aquesta interacció permet que el pèptid s'uneixi a la membrana i, posteriorment, els residus apolars es van inserint en la membrana. Tot això passa gràcies a que aquest pèptid pot adoptar una conformació d'alfèlix amfipàtica, que és estable al llarg del temps i permet que, al tenir aquesta forma on hi ha una zona de residus polars i l'altra residus apolars, pugui produir un gir inserint tots els residus apolars en membrana i afectant a diversos paràmetres, com veurem a la següent diapositiva. Bé, doncs, en aquesta diapositiva es pot veure com la presència de pèptid 1 ha afectat el nivell de curvatura i els grups de membrana. A la part de baix de tot d'aquestes gràfiques es pot veure la zona en la qual ha interaccionat el pèptid. I es pot veure com en aquesta zona on ha interaccionat el pèptid s'ha reduït el gruix de membrana, però sobretot s'ha afectat el nivell de curvatura de la membrana, arribant a nivells de 0,5. Aquest índex el que ens indica és el nivell de curvatura de la membrana, o sigui, una membrana amb un índex 2 seria una membrana completament plana, en canvi, una membrana amb un índex 0,5 seria una membrana amb molta curvatura. I com es pot veure, en les zones en les quals ha interaccionat el pèptid 1, s'ha afectat aquest nivell de curvatura. En canvi, aquests efectes no s'han observat amb el pèptid 2. I doncs, a partir dels diversos estudis realitzats amb el pèptid 1, s'ha vist com aquest requereix una interacció electrostàtica inicial per tal de iniciar el seu mecanisme d'acció, cosa que no es produeix en membranes eutarióniques. S'ha vist com en membranes aniòniques, on sí que es produeix aquesta interacció electrostàtica, es pot formar una estructura estable del pèptid, que com s'ha vist en la diapositiva anterior, provoca canvis en l'ordre i gruix de membrana. A més, en presència de més d'un pèptid, no es produeix cap efecte d'aglutinació entre diversos pèptids. D'altra banda, però, amb el pèptid 2, s'ha vist com aquest no presenta activitat en front de membrana. En el cas del model de membrana xilena fastidiosa, ni el pèptid 1 ni el pèptid 2 han modificat els paràmetres de membrana analitzats, però sí que s'ha vist certa alteració en la difusió dels lípids. Sembla ser que per als resultats obtinguts, els efectes del pèptid 1 sobre la motilitat no serien causats degut a efectes en la membrana, però sí que podrien ser causats per efectes directes en el pili, tal com ja s'havia comentat en la introducció per als estudis previs que havia realitzat anteriorment en el treball de final de grau, i també podrien ser que els efectes fossin deguts a l'efecte a nivell transcriptòmic, tal com s'ha comentat en els resultats de transcriptòmica. Bé, doncs ja deixant de banda els resultats vistos prèviament, que intentaven explicar com el pèptid 1 afecta la motilitat de xilea fastidiosa, passem a veure si realment aquest pèptid 1 i pèptid 2 són efectius per tractar xilea fastidiosa en planta. Concretament, en aquesta diapositiva es mostren els nivells de població de xilea fastidiosa en ametller de les diverses plantes tractades. S'han analitzat diverses tres zones de la planta, serien la zona superior 2, la zona superior 1 i la zona inferior. Aquestes tres zones estan repartides al voltant del punt d'inoculació, tal com es pot veure en la figura que es mostra en la diapositiva, i es pot veure com tant el tractament amb el pèptid 1 com el pèptid 2 han reduït de forma significativa en les tres zones els nivells de població de xilea fastidiosa. Aquesta reducció significativa respecte al control no tractat que es mostraria en blau en aquestes gràfiques. D'altra banda, en l'evolució dels símptomes al llarg dels diversos dies, s'ha vist com en el control no tractat es produeix una evolució progressiva dels símptomes fins als 90 dies, als quals s'arriba a una escala de severitat que seria a nivell 3. En canvi, amb els tractaments amb el pèptid 1 i 2, la severitat de la malaltia causada per xilea fastidiosa en ametller no es veu tan incrementada com amb el control no tractat i difereix significativament del control no tractat. En els resultats que es mostren en la part superior dreta on es mostren les diverses plantes serien els resultats de les plantes als 70 dies, on es pot veure com el control no tractat presenta molta major necrosis marginal de les fulles respecte als tractaments 1 i 2, que s'assemblarien molt més al control no inoculat, que seria un control al qual no seria ficat ni tractament amb pèptid ni xilea fastidiosa. D'altra banda, passant als diversos índexs analitzats, es pot veure com els tractaments amb el pèptid 1 i 2 s'assimilen molt més al control no inoculat, és a dir, s'assimilen molt més a una planta sana, que no pas a un control no tractat que mostra com es produeix una reducció de l'índex de clorofila en incrementar la severitat de malaltia, en canvi es produeix un increment dels índexs de flavonoides i antocianines, que serien pigments fotoprotectors que s'expressen en situacions d'estrès de la planta, al llarg de quan s'incrementa la sintomatologia de la malaltia. Passant als resultats obtinguts per microscopia electrònica, es pot veure com el grau d'oclusió dels vasos del xilema en el control no tractat és molt gran. En canvi, el control no inoculat, com era d'esperar, no es mostra cap mena d'oclusió en els vasos del xilema. D'altra banda, els pèptids 1 i 2 es mostrarien en un punt entremig. El pèptid 1 s'assimilaria molt al control no inoculat, per tant, ha reduït de forma molt gran l'oclusió dels vasos del xilema, i el pèptid 2 també l'ha reduït de forma significativa respecte al control no tractat, però no l'ha reduït tant com seria el cas del pèptid 1. Per tant, a partir de tots aquests resultats es pot concloure que els dos pèptids han sigut efectius per reduir la severitat de la malaltia i la població bacteriana. A més, l'endoteràpia ha resultat ser un mètode efectiu per tal d'inocular els pèptids en la planta i els dos pèptids han reduït la presència de biofilm en el xilema i han reduït l'oclusió d'aquests vasos del xilema. Finalment, volia tornar a donar les gràcies a la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni per la beca que m'han cedit i que m'ha permès realitzar aquest treball de fi de màster, destacant que la investigació és clau per trobar mètodes innovadors i sostenibles per al control i tractament de malalties causades per fitopatògens com Xilema fastidiosa, i destacar sobretot aquest enfocament multidisciplinar que ha tingut aquest TFM, en el qual s'ha integrat biotecnologia, química, bioinformàtica i sanitat vegetal per tal d'abordar un programa complex com serien les infeccions causades per Xilema fastidiosa i buscar una solució sostenible que seria l'aplicació de pèptids antimicrobians. Aquesta recerca ha fet un pas més cap a l'elaboració de mètodes sostenibles i innovadors per protegir els cultius, sobretot de la zona mediterrània, i s'espera que amb les pròximes investigacions es pugui acabar tinguent una solució sostenible per al tractament de Xilema fastidiosa. I llavors, finalment, donar-vos moltes gràcies per la vostra atenció i per qualsevol dubte us podeu ficar en contacte amb mi per al correu que es mostra en la diapositiva.